Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Aquest diumenge 2 de juliol a les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, en directe a Ràdio Estel, la missa d'Acció de Gràcies per la creació de Joan Josep Omella com a nou cardenal. Eucaristia presidida pel mateix cardenal arcabisbe. Recorda-ho, aquest diumenge a les 6 de la tarda, missa d'Acció de Gràcies amb el cardenal Omella, en directe per Ràdio Estel, des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Ningú no pot veure el regne de Déu si no neix de dalt.
Joan 3:3. Ràdio Estel, el compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
La teva vida t'ha de portar lluny d'aquí. Ens vestim de llunes, volem trobar el camí. T'entrebanques, però t'aixeques més amunt. Pensa menys el que pensem, que et de lliure tria tu. Tornàvem en diumenges els dies normals i amb petons despertàvem sense haver-nos de llevar. Cantant-nos des del cotxe, escapant-nos de l'angoixa, fent ganyotes, no parar mai de fer bromes. Pensa tot més d'un sol cop, si vols escurar el teu cor. No et deixis enganyar pel que passa al teu voltant. Desperta l'animal, camina sobre el pan. Obre els ulls, canta fort, fem l'amor un altre cop. Que la terra que ens atrapa sigui a per fer-nos al sonest en els ulls. Mossegar la teva panxa. Cuinem aventures, saltarem entre les dunes. Portarem mentides esborrades pel camí. Jo em sento com un arbre amb ocells a dins el pit. Sabem que tot no riure treu el tigre. Els estels i melodies, els plors de tots els dies. Adormint-me recordant la geografia del teu cos, aquella línia que m'has dit que et resseguia. Pensa tot més d'un sol cop, si vols escurar el teu cor. No et deixis enganyar pel que passa al teu voltant. Desperta l'animal, camina sobre el pan. Obre els ulls, canta fort, fem l'amor un altre cop. Que la terra que ens atrapa sigui adult per fer-nos els uners dels ulls. L'aire net que porta lluny, la sort està viu.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà, versió dissabte, el darrer Compromís Ciutadà de la temporada, amb la incògnita de saber què passarà la temporada que ve, amb l'alegria d'haver-vos estat acompanyant durant tots aquests mesos i amb la incertesa, però amb el desig, de poder tornar a fer-vos companyia a partir de la temporada que ve amb més i nous continguts. Aquesta setmana, al Compromís Ciutadà, hem parlat d'un tema del que se n'està parlant moltíssim, la contaminació. I ho hem fet amb tot un expert. Ell és en Xavier Querol, professor d'investigació de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua. Aquesta conversa que vam mantenir amb ell durant aquesta setmana és la que reproduirem a continuació. Una conversa molt enriquidora, molt instructiva, deliciosa, molt agradable i que, a més, anirà acompanyada de bona música, com fem sempre. Hem escoltat el Sense Sal i una cançó que es titula Crida amb mi. Però al llarg d'aquesta primera part del programa sentirem a Graeme James amb el tema Alive i també una cançó que ha estat descoberta d'aquesta temporada de Brandi Carlile, que es titula Heart's Content. Ja saps que la música que escoltes en aquest programa no té per què estar relacionada amb els continguts que fem, sinó que és música que la posem senzillament perquè a mi particularment m'encanta. Us deixem ara amb l'entrevista. Xavier Querol, tot un expert en temes de contaminació. No us ho perdeu, som-hi.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Li tornaré a dir perquè realment em fa moltes ganes que avui hagi vingut i que parlem d'un tema que penso que està molt de moda, no sé per què, que és el de la contaminació. Per què és tan de moda ara? Per què se'n parla tant? Vostè què creu?
Bueno, jo crec que està de moda legal i tècnicament i científicament des de fa molt de temps. El que passa és que cada vegada hi ha ciutats a Europa que han fet mesures per reduir el nombre de cotxes i allí estan controlant una mica la contaminació i nosaltres no hem fet tant. Va. I al no fer tant, els nivells de contaminació són més alts i ara ja estem apercebuts per una possible demanda judicial per part del Tribunal de Luxemburg Europeu per incompliment.
Això ho anirem explicant al llarg de tots aquests dies, per tant, potser no és que estigui mòbil, sinó que és més mediàtic, ara, diríem així. Ara vostè se'n va prendre mesures, aquí una estona?
Pues sí, ara el mes de juliol és el problema principal que tenim a l'atmosfera és el de l'ozó.
Sí.
L'ozó és un contaminant que no l'emet un cotxe o que no l'emet una fàbrica, sinó que l'emet els òxids de nitrogen i uns altres gasos orgànics que s'emeten a l'atmosfera.
Sí.
Aquí, a l'àrea metropolitana, entren amb la marinada cap a dintre per el Besòs, la falda noroest del Montseny, arriben al Congost i quan arriben a la plana de Vic, llavors es va generant aquest ozó a partir d'aquests contaminants que hem emès aquí. I el problema el tenim allà. I per això, tots els mesos de juliol fem unes campanyes al Montseny per mesurar quins són els precursors i com es genera aquest ozó amb l'objectiu de veure si podem reduir els nivells o no.
Però ara estem a juny. Vol dir que ara van a posar els mesuradors aquests i el juliol prenen nota, per entendre'ns.
Efectivament, però estem en juny amb temperatures de juliol. Per nosaltres no és important el calendari.
Molt bé.
Sinó quan hi ha les ones de calor i funciona. Miri, aquest any ha sigut excepcional. Ja no per la calor, sinó perquè per primera vegada, jo crec que en la història de Barcelona, s'ha superat el llindar horari de diòxid de nitrogen, això que sentim que a Madrid prohibeixen les matrícules per ells o seràs, no?
Sí.
Pues això ho hem incomplert ara fa dos dies.
A veure, expliqui-ho. Expliqui-ho, què és el que hem incomplert.
Hi ha molts de contaminants a l'atmosfera. Un és l'òxid de nitrogen.
Sí.
I aquest és el que incomplim continuadament a Barcelona, però incomplim el llindar de protecció a la salut anual, la mitjana anual. En canvi, a Madrid incompleixen l'anual i l'horari. L'horari vol dir que no es pot passar més de 18 hores a l'any la concentració de 200 micrograms per metre cúbic d'òxid de nitrogen. Bé, doncs això a Madrid generalment s'incompleix quan tenim l'anticicló a l'hivern, perquè l'atmosfera està més estancada. Aquí, per primera vegada, ho hem incomplert un dia del mes de juny. Llavors, això vol dir que aquí a Barcelona s'està emitint moltíssim òxid de nitrogen al mes de juny i llavors, quan entra en la marinada tot cap a l'interior, doncs es genera moltíssim ozó, no? I aquest any ha sigut excepcionalment alt tant per les temperatures que estem enregistrant com per els nivells d'òxid de nitrogen d'estiu que no els havíem enregistrat mai tan elevats aquí a Barcelona.
I aquests òxids de nitrogen, què són pels profans de la matèria?
Comencem d'una manera més estructurada. Tenim quatre contaminants a l'atmosfera, que sí, són els que a Catalunya incomplim. N'hi ha, els importants són 15, no?
Molt bé.
I d'aquests n'hi ha quatre que a Barcelona i altres llocs de Catalunya no respectem els llindars de protecció a la salut humana.
Mm-hmm.
El primer que havíem començat són els òxids de nitrogen. L'òxid de nitrogen és un gas, sí, val?, que l'emeten principalment els motors dièsel. Després podem parlar, no?
I tant que en parlarem.
Tot això del frau dels motors dièsel,
sí,
del
dieselgate,
ha sigut per a l'òxid de nitrogen. Val?
Val.
El segon contaminant d'importància a Barcelona, però primer a nivell de salut, són les partícules en suspensió. Això són sòlids. Partícules, la pols, però pols molt fina, que emeten els tubs d'escapament, però també les rodes, els frens i el desgast del paviment, no? Però també la indústria, les obres, quan ve la pols africana, etc., no? Els vaixells del port, etc.
Mare meva!
El tercer contaminant és una cosa que és complexa de pronunciar, que es diu benzoalfapiré, i això és... És una partícula que és un hidrocarbur que és altament cancerigen.
Ostres.
I això, l'origen sempre és la combustió de combustibles fòssils i no fòssils, no? I en el cas de Catalunya, pues els nivells més elevats s'enregistren a Manlleu, també a l'Osona.
A Manlleu?
A Manlleu, perquè l'Osona és la plana de Vic, està, és com una olla, està tancada, i a l'hivern es fa servir molta llenya o biomassa per cremar, per fer calefaccions, no? I llavors, cremar la biomassa com a calefaccions és molt bona idea si ho fem de manera neta. Si no ho fem de manera amb estufes que emetin molt i que no siguin certificades en emissions, llavors s'emet molta partícula.
Caram!
I aquesta partícula de la fusta mal cremada és benzoalfapiré.
Ostres!
Val? Però això passa al Tirol, a Àustria, passa a les zones rurals d'Andalusia. És un problema, sobretot, de zones, no zones urbanes com Barcelona, on no es crema molta biomassa, sinó de poblacions més petites.
Molt bé, en tenim tres i el quart.
I el quart és l'ozó, que ja he explicat. En el cas de... És un problema del sud d'Europa, perquè aquí tenim... a més de que n'hi hagi els precursors que hem dit, que són els òxids de nitrogen i uns altres gasos orgànics, la reacció d'aquests dona l'ozó. Però per què es produeix el nivell més alt al mes de juliol? Primer, perquè tenim la marinada que ens el transporta cap a dintre, però sobretot perquè per formar l'ozó, a partir d'aquests precursors, necessitem radiació solar. Si tenim molta radiació, es genera una reacció fotoquímica que genera ozó. Encara que la millor a Londres també tinguin els òxids de nitrogen i els compostos orgànics...
Però no tenen tanta radiació.
Però no tenen radiació. L'ozó és la meitat que aquí. I, per tant, és un problema del sud d'Europa.
in the paddock and a new ball song. Walking on by just to clear my mind. 25 years is a lot of time.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Estic quedant esparverat amb aquesta secció que estem parlant amb el professor Xavier Querol de tots els contaminants que s'arriben a emetre, i m'agradaria preguntar-li quins són els efectes sobre la salut que tenen.
Bueno, pues la Comissió Europea cada any fa uns informes al mes de novembre i llavors es diu com estem de contaminació i quins efectes tenen, no? Llavors, el contaminant més important són les partícules en suspensió, no? Per què? Pues perquè, imaginem-se, les partícules en suspensió són sòlids en suspensió. Mm-hmm. Imaginem-se que el Camp Nou és una partícula de pol·len, d'acord? El pol·len per nosaltres ja és una cosa fina, no? Pues el sutge del dièsel, si comparem el tamany, seria com la pilota de futbol comparat amb l'estadi.
Val.
Que seria el pol·len.
Val.
Per tant, imaginem si un pol·len...
Encara és molt més fina la partícula que el pol·len.
Molt. Val. La relació exacta són el sutge del dièsel té 40 nanòmetres i una partícula de pol·len tindria entre 20.000 i 10.000.
Val.
Val. Llavors, els pulmons, els nostres alveols, pues, tenen micres de tamany, diverses sí. micres, i llavors, quan entren allí, n'hi ha partícules... les de la pols, el pol·len, que es queden al tracte respiratori superior. Però hi ha aquestes ultrafines que diem, aquestes s'intercanvien per els alveols amb el torrent, amb els gases,
sanguini.
Amb el torrent sanguini.
Val.
I llavors ens diu la Comissió Europea i l'OMS que el 80% de l'impacte en la mortalitat que produeix la contaminació, les morts prematures, es produeix en l'agreujament d'enfermedats cardiovasculars, ictus també, més que les respiratòries, d'acord? Llavors, la Comissió Europea ens diu que la contaminació ens escorça la vida, ens acurta la vida, uns 9 mesos, de mitjana, però clar, a Helsinki es acurtaran menys i aquí una mica més, no? I que les morts prematures a l'Europa dels 28 estats produïdes per les partícules en suspensió arriba a 438.000 morts prematures anuals.
438.000.
438.000. El segon contaminant en mortalitat és el diòxid de nitrogen,
sí.
que produeix unes 68.000 morts prematures, i l'ozó, que produeix unes 17.000. Però no és que l'ozó sigui dos ordres de magnitud menys impactant que les partícules, sinó que l'ozó, com vam explicar l'altre dia, es produeix... Els nivells més alts ja són rurals, fora de Barcelona, i per tant hi ha menys població. Però aquestes vides tenen el valor tan important com les vides d'aquí, no? Mm. I per tant aquest és l'impacte principal. Per això és, diguem-ne, la punta de la piràmide, perquè... Això són les morts prematures, però hi ha una despesa sanitària molt important.
Clar, clar. O sigui, això és caríssim pel sistema.
El que ens diu el Banc Mundial és que té uns costos per la societat que representen el 5% del producte interior brut. Això produeix les partícules en suspensió, els costos són un 5%, i que seria molt més econòmic, per dir-ho d'alguna manera, evitar l'efecte que no... pagar les mesures per pal·liatives per disminuir aquest impacte, no? Com sempre, en la major part de coses de la vida sempre és millor previndre que curar, no?
Oh, però aquí ja ens fiquem amb el tema de si en aquest sistema en el que vivim li interessa que això sigui així perquè els guanys s'acumulin. Ara potser igual em dirà que vostè és investigador, és científic, que això sí. No li pertoca a vostè. Això són conclusions meves, eh? No li poso pas en boca de vostè. De tot això, quin percentatge prové dels cotxes? De totes aquestes...
En el cas dels òxids de nitrogen, aquí a Barcelona calculem que al voltant d'un 75% de l'òxid de nitrogen venen dels vehicles. I dintre dels vehicles, d'aquests 75, un 90% venen del dièsel.
D'acord?
I la diferència, la resta, si mesurem tones anuals, a la millor els cotxes, bueno, els vehicles arriben únicament a un 50%. Però la diferència és que les indústries, les centrals tèrmiques, estan fora de la ciutat. Uh-huh. I, per tant, si mirem el que respira un ciutadà, les emissions del vehicle, que són a la millor un 50% de la suma total d'emissions, com es produeixen de manera molt més propera al ciutadà, l'efecte en la seva exposició és superior. I per això calculem que en un 75%. Clar. En el cas de les partícules en suspensió, pensem que és al voltant d'un 35 aquí a Barcelona.
I aquests percentatges que indica aquí a la ciutat són superiors o inferiors o estan al límit amb el que diuen organismes com l'OMS, etc.
No. Els percentatges són semblants al d'altres ciutats. Val? El que sí que estem en uns nivells elevats és en quant als nivells absoluts de concentració, no en quant als percentatges. Anem a veure. Per exemple, aquí hi ha... A Barcelona han millorat molt la qualitat de l'aire. A l'àrea metropolitana, a l'any 2005, la mitjana en partícules en suspensió era 40-45 micrograms per metre cúbic. Ara estem a 22, 23, 24, 25 i a les estacions de trànsit a 30. Per tant, hem disminuït. I, per tant, aquí hem millorat. En l'òxid de nitrogen, nosaltres no hem millorat tant. I, a més, pensem que les estacions... L'estació més contaminada de Barcelona, que seria la de l'Avinguda Roma amb Urgell, o la de Gala Placídia, aquestes dues són les que registren la concentració més elevada, no?, en contaminants. No tenim cap estació que estigui posada o a Aragó, o a Aribau, o a Consell de Cent, o a Passeig de Gràcia, o a Balmes, o a Gran Via, a Diagonal, Meridiana, que és la major part de Barcelona...
La circulació, per on passa, vol dir?
Sí, on viu la gent, perquè l'Eixample té una densitat de 33.000 habitants per quilòmetre quadrat, 33.000. El Cairo té una densitat de 16.000. Llavors, allà on viu la major part de la gent no tenim estacions. Si ens n'anem a Londres... A Londres, a Marylebone Road, que és una estació, un carrer famós perquè... ja que el destripador feia les seves aventures, ara s'ha convertit en un Canyon Street, és a dir, en un carrer com el carrer Balmes, de 7 plantes i estret, amb 90.000 vehicles al dia. Llavors, l'alcalde de Londres va posar l'estació a aquell carrer i va dir, quan complim aquí, complirem a la resta. Però a Barcelona no tenim estacions equivalents podria ser.
Clar, no s'ha pogut prendre el punt de referència.
Clar, llavors no podem comparar si està pitjor o millor Londres, perquè les nostres estacions estan més allunyades del trànsit que les de Stuttgart, que les de Berlín, que les de Londres, etc. Però encara així estem allunyant del trànsit incomplint la legislació.
Maybe you thought I hung the moon, and maybe we thought we were Johnny and June. Maybe we thought it was just us two. Maybe we spoke too soon. We never lie and we don't tell tales. We bite our tongues and our fingernails. We fall in love and we don't fall out. Maybe we speak too soon. Here's you and me, and in between we draw a line, but we can't see where it's been. We scratch our heads and rage against the heart's content. Oh,
it's all we can stand. Maybe we walk through the world as ghosts. Break my own heart before you can. Maybe it's not even about us. We both retreat to opposing stands, and the love lives on without us. One thing I know for sure is love will find a way. Love.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Feia referència a un concepte que era Canyon Street. Ho he dit bé?
Uh-huh.
Sí, o sigui, Canyon carrer Street, sí. Canó.
Per entendre's. Exactament.
I això em dona peu a preguntar-li de quina manera influeix l'urbanisme en la contaminació.
Absolutament. O sigui, l'urbanisme atesa també que està la mobilitat associada, no? Anem a veure. Nosaltres aquí em van demanar que xerrés sobre la qualitat de l'aire i la densitat de la població, i llavors vaig mirar totes les dades que vaig poder de Barcelona, i, per exemple, nosaltres des de l'any 1930 fins a l'actualitat hem incrementat un 75% de la població. I Barcelona és molt petita, de 104 quilòmetres quadrats. Hi ha zones que no es pot construir perquè són parcs, els altres parcs naturals, els altres perquè són zones industrials, etc. I, per tant, el creixement està molt limitat. I a l'altre cantó tenim el mar. Aquest 75% de creixement s'ha fet a base de reduir els espais verds.
Clar.
Jo li puc dir com a experiència que mesurem la qualitat de l'aire que hem tingut que canviar 3 vegades la nostra estació de lloc perquè el lloc que era un parc i estava mesurant es feia un bloc de pisos.
Ja.
Això representa que s'ha anat tancant el verd, posant més ciment, tancant el verd, posant més ciment,
sí.
I llavors jo animo als seus oients, als nostres oients, que entren al Google Earth i que mirin Barcelona, com és l'exemple.
Com ha anat canviant?
No, no.
Ah.
I que agafin Amsterdam, per exemple, o sí. Madrid, i que mirin el color verd a on és on manca, no? Llavors, en el cas d'Hospitalet, per exemple, aquest creixement, com sí que tenia més espai per créixer, ha sigut del 750%.
Ostres!
I la demanda energètica per càpita s'ha incrementat de 1960 a l'actualitat per 2,4. Això vol dir que les emissions a l'àrea d'Hospitalet, per exemple, han crescut un 1.800%. D'acord? El problema és la densitat, sobretot. Tenim molta gent vivint. Barcelona té, la ciutat en si, té quasi 16.000 habitants per quilòmetre quadrat, igual que el Cairo. La ciutat més densa del món és una filipina que en té 45.000, però tenim l'Eixample amb 33.000, Sant Martí amb 22.000, Sants, com que té Montjuïc, les Corts, pues té al voltant de 17.000, i tenim Sarrià 7.200. És a dir, si ho dividim al revés, la gent de l'Eixample tindria que viure cada habitant en 30 metres quadrats, mentre que a Sarrià la gent podria viure en 180 metres quadrats. No? Llavors, quan tenim tanta gent posada en un quilòmetre quadrat i no posem cap restricció al vehicle, tenim moltes cuines, molts de vehicles, llavors estem vivint molt a prop del trànsit, tenim un problema d'exposició als contaminants. No solament a la contaminació atmosfèrica, sinó al soroll. Barcelona és una de les ciutats més sorolloses d'Europa i probablement del món, perquè estem vivint tots d'una manera molt densa, no? Llavors, el que sí que han fet altres ciutats és dir, és pensar, mirin, nosaltres han de viure aquí, tenim un avantatge perquè al ser tan densa energèticament en transport públic som supereficients, els americans disfruten quan venen a Barcelona perquè en el metro poden anar on vulguin, en l'autobús poden anar on vulguin. I, per tant, aquest avantatge l'hem d'aprofitar. Però el que no hem de permetre és deixar entrar a tots els vehicles quan vulguin i a l'hora que vulguin i en el nombre que vulguin, perquè llavors tenim un problema de soroll i de contaminació i de manca d'espais verds.
I els espais verds realment ajuden a que la pol·lució se'n vagi o no?
Sí, hi ha moltes teories, hi ha gent que diuen que on hi ha investigadors que agafa el verd agafa les partícules, però jo també penso que quan fa vent les solta, no? Llavors, jo el que sí que crec és que al lloc on tens un parc no tens vehicles. I llavors, tu el que fa el parc, a més de la possible retenció de la contaminació que té el verd, el que fa és esponjar la circulació de vehicles. I aquí a Barcelona, en un estudi que vam fer quasi 40 escoles, 39 escoles, vam demostrar que si calculàvem el tant per cent d'àrea verda que té un col·legi en 200 metres a la rodona, podíem saber amb molta pressió el grau de contaminació que tindria, no? Està inversament, no, està correlacionat amb el tant per cent ocupat per els vehicles. No cal ni mesurar la contaminació. Ja.
Ara que em parla, em cita del col·legi, he llegit algun estudi que també indica com la contaminació afecta l'aprenentatge dels nens. Això és molt greu.
Bueno, sí, no? Anem a veure, com dèiem l'altre dia, parlant, les partícules arriben al torrent sanguini, poden accedir a tots els òrgans del cos, no? Llavors, anem a veure. Aquest estudi que el va dirigir el doctor Jordi Sunyer, de l'IAS Global, nosaltres vam fer les mesures, no?, de la contaminació, i el que es veia és que els col·legis que estan a prop del trànsit pues tenien uns nivells de contaminació del doble que els que estaven més allunyats, no? I n'hi havia col·les que, encara que la façana donés al trànsit, com la major part del col·le estava a l'interior, la contaminació era molt, molt o relativament baixa, no?
O sigui, almenys dins de les cases la contaminació queda allunyada, no?
No. Precisament el que veiem era que dintre de l'aula s'infiltrava un 84% de la contaminació.
Ah, entenc al revés, doncs.
Sí, val. Però el que passa és que també en estudis que estem fent ara veiem que els nivells de contaminació es redueixen exponencialment, fent una curva. De manera que si posem el carril bici en compte de com està la Diagonal a partir de Francesc Macià, que està barrejat amb el trànsit, l'aïllem uns 7 metres, aconseguim reduir un 30% l'exposició. Si la poguéssim aïllar 50 metres, reduiríem un 80%. El que volem dir és la contaminació s'infiltra molt dintre, no? Però disminueix molt amb la distància a la cera.
Sí, que realment té una solució fàcil.
La solució sí, perquè altres ciutats ho han fet. Per tant, la solució és fàcil, no ho sé.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Recordeu, amigues i amics, que aquest és el Compromís Ciutadà, que és el darrer Compromís Ciutadà de la temporada, que ha estat un autèntic plaer acompanyar-vos durant tots aquests mesos i que esperem poder-ho fer properament amb nous continguts, nous formats o el que hagi de ser. Sabeu que estem parlant de la contaminació amb en Xavier Querol. Ell és professor d'investigació de l'Institut de Diagnosi Ambiental i de com aquesta ens afecta i també de quina manera nosaltres en som còmplices o de quina manera nosaltres podem, amb la nostra sensibilitat i actuació, minvar-la i, per tant, minvar també els seus efectes. La música, protagonista, seran els One Republic, per exemple, els que sentiràs a continuació en aquesta sintonia de Radio Estel, i una cançó que es diu I Lift, i també sentirem un fragment de la pel·lícula Little Miss Sunshine. Serà cap al final, però ara, tot seguit i abans de reprendre la conversa, una altra descoberta musical d'aquests darrers anys. Es diuen Family of the Year i la cançó que els ha portat a l'èxit es titula Hero.
Fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. Maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else.
El Compromís Ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
professar un cotxe avui dia i fa 20 anys contaminen igual que ara o no? I m'agradaria que em fes la diferenciació amb el tema de les partícules en suspensió i dels òxids de nitrogen.
Bueno, pues la contestació és sí i no.
Sí i no. Per això li dèiem una i amb l'altra, perquè ja sabia que anava pues, per aquí. Digui.
Anem a veure. En partícules, els fabricants han fet un esforç realment... És un exemple a seguir, no? Els fabricants d'automòbils. Uh-huh. Anem a veure un cotxe de 1992, que diem Euro 1, és a dir, de fa 25 anys, emetia, o emet, si circula per el carrer encara, 190 mil·lígrams de partícules per quilòmetre. D'acord? Recorregut. Un cotxe des de l'any 2009, dièsel, també, equivalent, n'emet 5 solament. Per tant, si traiem de la circulació un cotxe de 1992 dièsel, és com si traguéssim 35 cotxes actuals dièsel. D'acord? En canvi, en l'òxid de nitrogen això no ha funcionat així. I és el frau del dièsel o el dieselgate que vam tenir. El que ens ha passat és que el 1992 pues, un cotxe dièsel emetia 750 mil·lígrams d'òxid de nitrogen. N'hi ha cotxes Euro 5 que són fabricats entre l'any 2009 al 2015 que arriben a emetre 1.300. O sigui, 20 anys després eren més contaminants ja que els de 1992. Després, els Euro 6, que són els que es venen ara, pues estan emetent al voltant de 300-400 de mitjana, val? Quan ens havien dit d'alguna manera que es comprometrien a emetre 80. Els cotxes de benzina emeten 60 mil·lígrams. És a dir, un cotxe actual dièsel emet al voltant de com 6 cotxes de benzina en òxid de nitrogen. Per tant, sí que han millorat moltíssim, però hi ha hagut una sobreprotecció del dièsel. Miri, jo poso l'exemple de Charles Darwin, que
sí,
un biòleg molt reconegut i un geni, que ell deia, i això ho aplico a moltes coses de la vida, i és que nosaltres, si tenim una espècie en un ecosistema i la protegim massa, aquesta espècie s'atrofia. En canvi, si tenim una espècie a la qual l'ambient és una mica hostil i la fa que creixi, que estigui en alerta contínua, és la que triomfa i domina l'ecosistema. I nosaltres hem fet un Toyota enorme, una espècie superpotenta, perquè els japonesos han anat posant barreres perquè no ens agafessin el mercat, no? I els nostres, el cotxe dièsel, que ens ha donat molta feina i molt de treball i molts beneficis, l'han sobreprotegit.
Sí.
Per sobre de lo que és pensable. I llavors s'ha atrofiat. I ara es troba que els altres tenen cotxes elèctrics, híbrids, i estan guanyant el mercat, i ells encara estan allí a veure si canvien la directiva d'emissions, no? Per tant, el que vull dir és que contra el dièsel, els dièsel actuals i els passats, sí, estan creant un problema. No n'hi ha que prohibir el dièsel, com diuen alguns alcaldes de ciutats importants. Jo crec, personalment, que el que n'hi ha que fer, el dièsel tindrà el seu paper encara d'aquí a la connexió al vehicle elèctric. Però el que n'hi ha que fer és obligar el dièsel a que apliquin una tecnologia perquè emeti menys òxids de nitrogen, igual com ha fet per les partícules.
Ja. Vostè parlava de que quan s'elimina un d'aquests que circulaven l'any 92 és com si se n'eliminessin 35.
Sí.
I això és una de les propostes que hi ha sobre la taula damunt del consistori, almenys aquí a la ciutat de Barcelona, que ha d'entrar en vigor, no sé si l'any que ve o el 2020.
El 2020, efectivament. Aquesta és una mesura, jo crec que és la mesura més valenta que s'ha pres, no? Perquè, efectivament, aquesta mesura que nosaltres veiem tan coercitiva com prohibir el pas als vehicles dièsel 2005 i anteriors i als vehicles benzina 2000 i anteriors, que aquí es farà l'any 2020, no l'any que ve, el 2020, aquesta mesura ja està en vigència a 282 ciutats europees.
Per què aquí tardem tant en fer això?
Pues perquè no hi ha valentia i perquè la gent no està convençuda. No hi ha valentia perquè la gent no està convençuda. Aquesta mesura està a les ciutats de més de 50.000 habitants de tota la regió de Lombardia. Está a Palermo, está a Pavia, está a Bolonia, está a Roma, está a Milà, que no és Estocolm ni Berlín.
Són
ciutats molt més properes. I allí s'ha implementat, la gent ho ha entès i ho respecta. I aquí hem d'entendre clar que aquest problema és un problema de salut pública. No és un problema d'ecologisme o no ecologisme. És com si diguéssim, no, és que la gent ho ha de demanar. Bé, doncs, nosaltres hem d'esperar que els fumadors facin una manifestació perquè se'ls prohibeixi fumar a un restaurant? No. Si és una qüestió de salut pública, hi ha una cosa que és la responsabilitat dels governants que els obliga a prendre mesures que no són del tot probablement ben acceptades per la població, però són necessàries.
Però llavors pot haver-hi persones que tinguin un cotxe d'aquell any i que no se'n puguin
efectivament
comprar un.
Efectivament, el que ha de fer el govern és pal·liar aquests efectes col·laterals negatius. I llavors va sortir el PIBE i el PIMA, que eren dos accions del govern, que al Plan Aire estaven previstes que es fessin en un timing perquè es pensava que les zones de baixa emissió, que és aquesta prohibició, estarien implementades ja a Espanya fa 3 anys. I com es va aplicar el PIME i el PIBE, el PIMA i el PIBE abans, per ajudar a financiar aquest canvi de vehicles, doncs ara el govern el que ha de fer és buscar, no a tot el món, que es canviï tot el món, no, sinó aquelles zones, en zones de baixa emissió, ciutadans que tenen un cotxe antic, que no es poden comprar un per reemplaçar-lo per un nou, pues, que reben una ajuda. Però tampoc es diu, compra't un cotxe nou. Lo que es diu és, mira, si tens un cotxe del 2003 que contamina moltíssim, ven-lo a la xatarra o fes el que vulguis, trau-te'l d'aquí, en els diners i amb una mica més d'ajuda, compra't un del 2006, del 2007, si no tens més mitjans, que ja pot circular. O agafa el transport públic, això seria el millor.
Sí,
però hi ha gent que el transport públic, sobretot a l'àrea metropolitana, no li resol els problemes de mobilitat. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. I live. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain. But until my moment comes, I'll say I live.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Quan dic quines solucions hi trobem al tema, he estat molt genèric i vull dir si es poden pal·liar els efectes de la contaminació, però sobretot si es pot, si es poden baixar les emissions, no? Que potser això és més important, no?
Pues sí. Anem a veure. Nosaltres distingim 5 blocs importants. El primer, és, abans de tocar res, és la conscienciació ciutadana, l'explicació, la transparència, l'ensenyar i el reconèixer que és un problema no de, de ser ecologista o no, sinó de ser de un problema de salut pública. I per tant,
ja en som conscients d'això, que en som prou conscients.
Si no ho som, és un problema de que algú no ho ha explicat bé i, per tant, s'ha d'explicar, no? Aquesta és la primera mesura. La segona, òbviament, és el transport públic. Nosaltres hem d'oferir un transport públic que sigui ràpid, econòmic, si pot ser ecològic i confortable. Si complim, sobretot, ràpid, econòmic i confortable, ningú deixarà d'utilitzar-lo perquè sí. Llavors serà atractiu, no? Llavors, dintre de Barcelona, la T10 crec que val 9,95. Per tant, és un euro per viatge. Jo l'agafo tots els dies i viatjo molt per ahir i jo no he vist cap transport públic millor de preu que aquí. Cap. Dintre. El problema és quan jo vull anar a Santa Maria Palautordera, que ja val 4,90. D'acord? L'àrea metropolitana i els voltants de l'àrea metropolitana no tenen ni la cobertura, ni el preu, ni la confortabilitat, ni la rapidesa que requerim, no? Podem donar les culpes a Rodalies. Podem donar les culpes, si volem, no? Que és el que es fa normalment, però bé, tampoc hem crescut les altres vies, no? No hem crescut molt els ferrocarrils, podem posar autobusos, podem reduir els preus, i si n'hi ha que invertir en alguna cosa, invertim en això, en compte de posar l'AVE per sota de la Sagrada Família, que és molt car, o de fer fòrums, o de fer coses. La nostra societat ha tingut una prioritat d'inversions que no ha sigut aquesta, i ara ho estem pagant, d'acord? Però, per tant, hem de fer que entri molta més gent en transport públic. Segona, o tercer punt, perdó, és el reduir el nombre de vehicles. L'altre dia explicàvem que pel frau dels vehicles dièsel, inclús els vehicles nous, Euro 6 i Euro 5, si són dièsel, contaminen molt. Però el ciutadà o la ciutadana que va pagar els seus impostos l'any passat, quan es va comprar el dièsel, perquè l'administració vetllés i li assegurés que les emissions eren baixes, no en té la culpa. Per tant, no podem discriminar els dièsels d'ara en respecte a la benzina. Hem de disminuir tots el número de cotxes, d'acord? El quart punt. Reduint el... Bueno, si vol, explico com es poden reduir el número de cotxes, perquè això és fàcil. Ja sé que no és molt popular. Hi ha dues mesures principals que les han permès reduir. Podem fer cabales i dir teories, no? Però on ho ha reduït ha sigut el peatge urbà, és a dir, a Estocolm es paga 3,50 € si entres a hora punta i 1 € fora d'hora punta amb unes càmeres, llegeixen la placa i va al teu compte corrent. Llavors, això es va fer un referèndum al 2006, després de 3 mesos de proves, la ciutadania va decidir que sí, i al 2007 es va posar fixe. Des del 2007 fins ara, Estocolm ha crescut 100.000 habitants, però el nombre de vehicles circulants s'ha mantingut un 30% més baix. A Milà costa 5 euros, i també s'ha reduït un 20%. Aquí, si no volem ser discriminants, socialment discriminants, posem un peatge BAO, és a dir, posem un peatge, però si jo vaig 2 o 3 persones dintre del cotxe, que no pagui el peatge, i llavors el que faríem és forçar la gent a que plenés el cotxe, si no vol pagar, no? I l'altra mesura és la que està fent l'alcaldessa Carmena, que ha delimitat una gran part del centre de Madrid i solament poden aparcar en superfície els residents. De manera que la gent, si va allí, o ha d'aparcar subterràniament i pagar, o no pot, no? I això també ho pot permetre. Bé, aquestes són les que redueixen el número de cotxes. La quarta mesura és quan ja tenim solament el 70% de cotxes que entraven, ara del 100 ara entren el 70, aquests els han de fer més nets. Per allò que dèiem l'altre dia, de que un vehicle de 1992 emet com 35 cotxes d'ara en referent a partícula en suspensió. Per tant, si n'eliminem un de vell, és com si eliminéssim 35 d'ara. I, a més, emeten sutge del dièsel que l'OMS el 2013 la va declarar cancerígena, no? Canviem la flota, electrifiquem els vehicles. La cinquena mesura, que molta gent no pensa, la distribució urbana de mercaderies, les furgonetes, les camionetes, els taxis, també.
Els autocars de turistes.
Els autocars de turistes.
En aquesta ciutat.
Però sobretot les furgonetes,
sí.
I les camionetes i els taxis estan 12 hores donant voltes.
No, i n'hi ha moltes que carreguen i descarreguen amb el motor encès.
Clar, però 12 hores. Si una persona li electrifica el seu cotxe per anar a la feina i tornar, és mitja hora d'anada i mitja hora de tornada. Una hora electrificada. Si electrifiquem una furgoneta o un taxi, són 12
hores.
L'equivalent a les emissions d'electrificar 12 vehicles privats. I aquí totes les polítiques han sigut sempre electrificar, sobretot el vehicle privat, no? La gent que té un poder adquisitiu elevat, que pot tenir un cotxe per moure's per la ciutat i per l'àrea metropolitana, i l'altre per marxar el cap de setmana, lluny, no? Per tant, hem de canviar el vehicle i fer-lo més neig, però abans reduir-lo. Hem de tenir les furgonetes, les hem de
electrificar.
Hem d'evitar que es faci el repartiment a l'hora punta, no per res, perquè aquí tenim l'estancament de la brisa, és a dir, fins a les 8 del matí bufa el terral, i a partir de les 9 o les 10 bufa la marinada, però a l'hora del trànsit tenim la mala sort que la brisa està estancada. I, per tant, les emissions que es fan allí, la contaminació és molt més elevada, no? A Nova York hi ha una proporció elevada que distribueixen per la nit en vehicles elèctrics, per no fer soroll, les mercaderies, no? De mitjana, un bar o un restaurant és visitat per 7 furgonetes o camionetes al dia.
Ostres.
Per què no en fem una que li ho porti tota l'hora i acabem en el problema, no? I, finalment, el punt 6è és modificar l'urbanisme de la ciutat. És a dir, quan ja tenim menys cotxes, són més nets, podem posar els carrils bicis com fan a Utrecht o a Amsterdam, amb un carril separat dels vehicles per reduir l'exposició, podem fer zones verdes, grans, zones peatonals, i sobretot allunyar els col·legis, els centres d'atenció pública, els llocs dels parcs de jocs per als nens, del trànsit. Pensem que a la Meridiana, entremig d'un carril i de l'altre, tenim molts de parcs on es posen a jugar els nens. Això és el pitjor lloc que podem posar per
un nen.
O si tenim un centre d'atenció primària, un geriàtric, un col·legi, com dèiem l'altre dia, contra més allunyats estiguin del trànsit, l'exposició serà inferior.
Deixem-ho. Això que es posen aquestes mascaretes a vegades als pedons, té alguna funció, fa algun efecte?
Bueno, evidentment fa una reducció. Llavors, per la gent que ha de circular tot el dia amb una bici, i té que anar per un carril bici que estàs barrejat entre els vehicles, fa el seu efecte. Però a mi no m'agradaria viure en una ciutat que anéssim o bé amb mascareta tots perquè hi ha cotxes de combustió que estan contaminant, però tampoc m'agradaria una ciutat carregada de vehicles elèctrics tots en un pitit perquè no fan soroll, pip, 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 perquè no hi hagués accident. Això tampoc m'agradaria.
En fi, Xavi Carol, ha estat un plaer que hagi passat pel Compromís Ciutadà aquesta setmana amb nosaltres. Un tema interessant, impactant, important. Així que fins a propera i de debò.
Moltes gràcies. Ha sigut un plaer, moltes gràcies a vosaltres. I solament dir que és una qüestió de temps. També ens negàvem a posar-nos el cinturó de seguretat 5 anys que a Estocolm. També vam prohibir fumar en llocs públics 5 anys després que a Estocolm, o sigui que...
I ara ens preguntem com podíem viure fent aquestes coses.
Exactament, però al final ho entendrem.
Gràcies.
Gràcies. Adéu. A tu. Moltes gràcies.